avui al Cap i Pota de Casa Leopoldo, ja sabeu, aquest temple cultural gastronòmic de la ciutat de Barcelona, on des de fa unes quantes setmanes, almenys un parell de cops al mes, intentem acostar-nos a fer una sobretaula que tingui una part alimentària i que tingui una part també de conversa i de sobretaula amb gent interessant. Santi Jiménez, bon dia, eh?
Bon dia.
Hola, Toni García, bon dia.
M'agrada molt aquest monument funerari que s'ha fet el Santi, sí, amb uns vasos per posar el micròfon a sobre.
A veure, no sé si calia el detall, però ja ho expliquem. No teníem prou peus de micro per tothom.
Aquesta ràdio s'està esfonsant.
I hem posat aquí uns gots perquè s'aguanti el micròfon, perquè el Santi considera que aguantar-lo amb la mà és massa.
Sí, no és indigne d'ell.
Bueno, és que a mi que em sembla lamentable és que no hi hagi... Som cinc aquí i no hi ha, i només hi ha dos peus de micro.
I per qui són els peus de micro a sobre?
Imagina't. Bueno, un... Pels que no tenen capacitat psicomotriu per aguantar un micro i parlar.
A veure, sempre fem el mateix, eh? Que primer definiu el convidat, no sabem encara qui és, d'alguna manera, perquè l'audiència pugui jugar durant uns instants absurds en qui pot ser. Toni.
M'ho diria que un tio agut, un literat i una mica cabronet, també. Darrere aquesta imatge... pacífica, sí, i esfereïdora que té, no?
Imatge pacífica i cabronet. Sí. Malcolm.
Jo diria que és aquest tio que està fins als collons de que li preguntin, tu què ets, més escriptor o cineasta?
Doncs mira, serà la primera pregunta que li faci. Santi.
És que no puc ser objectiu. És que jo estimo molt aquest tio.
Ja. Hola, David Trueba, bon dia.
Bon dia.
Amics, vaig un moment a la cuina.
Sí?
Per...
M'he servit una cervesa, no sé si la resta voleu alguna cosa.
Sí, una estrella, sisplau.
Una estrella freda.
Una altra per mi.
Una de jamón i dos de callos.
Una de jamón i dos de callos. Doncs vaig un moment
a la cuina.
Vaig a fer-me càrrec perquè tenim l'Òscar fent de les seves a Andorra. Ja saps que està obrint imperis per allà.
Tot i ple.
Worldwide. I res, haig de fer una mica les...
Però tu tens permís d'entrar a la seva cuina?
Jo sí, jo aquí, això és com casa meva.
Doncs no ho entenc.
No té permís d'entrar a Andorra.
Després noten que els hi falten pernils i coses.
Renten les mans.
Sisplau, sisplau, sobretot
si... No, això no ho serviria mateix als plats.
Hi ha una qüestió alimentària que has de tocar que mengem nosaltres.
Va, calleu.
Escolta, David, quan fa que coneixes aquest parell?
Pues no només conec aquest parell de fa molt temps, que jo he sigut el responsable de que entre ells...
No fotis.
Sí.
O sigui, el responsable que aquests dos, que són els execrables, es coneguin, ets tu?
Exacte.
Els vas presentar?
Sí, i he pensat un dia, que quina parella, perquè els dos són molts intel·ligents, són molt salvatges, tenen una resistència a la nit increïble, no? I he pensat...
Que ben expressat.
O s'oïdien...
Resistència a la nit m'agrada.
M'agrada molt. Té una gran resistència a la nit.
I s'han enamorat, no? I han fet aquesta col·laboració que...
Bueno, que és magnífica, que ja porta... Quantes temporades portem? 3 o 4, ja, no? Sí. No sé. Amb dels il·lustres execrables. Sobre això, Trueba, tu quin nivell d'execrabilitat diries que tens? Ara si ho fem la pregunta...
Ells estan...
Terrible, eh? Si et mors, et podrien treure els draps bruts, ells dos?
No, draps brut no, però...
Atenció a la cara de Santi i Malcom.
El que tu digues.
Sempre hi ha coses que has fet malament i especialment quan no estàs present.
Ah, pensava que dic quan no estàs sobri.
Però no crec que coses importants, eh?
No.
Una vegada han presentat un llibre meu de recopilació d'articles i han començat, això serà la destrucció del David Trueba, contarem totes les coses dolentes que ha fet a la seva vida i després de 10 minuts era com una carícia, no?
Tot bàsicament era... vas aparèixer amb un bigot i postís i unes ulleres.
Em va presentar a la presentació.
Sí, ja, evidentment, davant d'això no es pot fer res més, clar.
I sobre això, Trueba, a tu la reputació et preocupa? És a dir, una persona que treballa, que passa per ser un dels grans escriptors espanyols, que té un èxit molt notable en el cinema, etc, etc, el que pensin de tu en general... Et preocupa?
Sí, perquè bueno, la gent és la que llegeix els teus llibres, són els espectadors de les teves pel·lícules i normalment la gent té molt en compte la presència de l'autor, qui és, però en general sí, no sempre he pensat que la meva reputació personal no és tan important com la teva reputació com novel·lista de les novel·les o de les pel·lícules. Jo crec que si dones plaer a la gent als llibres, esa gent no solament continuarà llegint el que fas, sinó que parlarà a l'altre, i jo que no he tingut mai, per desgràcia, campanyes de promoció de diners, sempre la promoció de la meva obra l'han fet els lectors.
Clar. Bueno, és que això és una cosa que jo moltes vegades he pensat, que el novel·lista, com altres professions, és curiós, perquè tu podries ser boníssim i podries fins i tot creure que ets boníssim o no creure-ho o no ser molt bo, però al final el teu èxit depèn, en bona part, que uns tercers creguin que ets prou bo.
Sí, clar.
Que això...
Sí, sí. I la reputació, en aquest cas, és la reputació de les teves novel·les, no la reputació teva, perquè hi ha molta gent que és simpàtica o molta gent que és molt, no sé, guapíssima i tal, però que la gent no...
Però el cas del teu germà, per exemple, quan va dir "Yo no he sentido español ni un minuto", vull dir, coses extra cinematogràfiques van...
Cinco.
Sí, bueno,
van haver-hi quatre que es va sentir.
Això ha estat un exercici brutal de manipulació de les ideologies, perquè hi havia molta gent que tenia, que té sempre ganes de que la gent que molesta, que et molesta perquè parla llibrement, aquesta gent sempre, si tu trobes l'oportunitat de destruir la seva reputació, ho faràs.
El teu germà, si digués això, ara estaria a la presó, ho saps, no?
Sí, probablement. No, és... El meu germà ho ha dit sempre, perquè el meu pare, que era molt, molt, molt espanyol i molt conservador i molt tal, ja tenia unes discussions a casa increïbles per això, perquè el meu pare no havia sortit mai d'Espanya, però pensava que Espanya era el país més important i més gran del món i que no havia cosa parecida. I sempre deia, però papà, agafa un avió i te'n vas a París i després penses si Cienpozuelos és més maco que París, no sé, no és una cosa...
Perdoneu un moment, ja... Podeu veure que he complert.
Sí, oi.
Unes anxovetes i una mica de llom. Malcolm, veieu, bueno, que no diu res des de fa una estona.
Sí.
Bueno, però, i espero que sabeu per què és, perquè està allà amb la boca plena, com sempre.
Hi ha un problema quan surten les anxoves, és que tu les ataques d'una manera inacceptable, fins i tot.
Que en això, la pel·lícula que va fer el David, això que deia ara d'estimar el país i de veure'l, m'agrada molt La silla de Fernando, que és una pel·lícula que jo veig quan tinc bajona. Em veig sempre sí. La silla de Fernando. Em sembla...
Hi ha molta gent que me diu això,
sí,
eh?
Sí, perquè és meravellosa. I Fernando Fernández Gómez diu allò de... Si me pregunten si amo a Espanya, no?
Espanya, pues claro, la amo. Si alguien me dice algo malo de España, yo me siento ofendido. Pero de España conozco poquísimo. A mí me parece un poco gratuito decir que les amo. Si yo dijera, por ejemplo, amo a Lugo, o odio a Lugo... Me parecería raro porque es que ni siquiera me acuerdo de si he estado en Lugo.
Pues me dicen que yo amo a Lugo. Dice, pues Lugo, pues he estado tres veces, si es que he estado. Em sembla una definició brutal d'això que diu.
Ara no pensava ficar-me en política, però ja que esteu aquí, deixeu-me agafar això. És un problema espanyol, aquest, el de necessitar tenir un relat general, quan a vegades seria molt més simple dir jo estimo el més proper, diguem-ne, que és el meu poble, el meu barri, el meu tros de món, diguem-ne?
El patriotisme és sempre una excusa per enganyar la gent.
Us en recordeu aquesta pel·li de Hannah Arendt? Li diu, has insultado a tu pueblo.
Sí.
I ella diu, mi pueblo son mis amigos y es mi familia. No? Mm-hmm. Vull dir, aquest és la... Vull dir, a tot arreu hi ha una idea d'un poble que és magnífic, un país meravellós, que està per sobre de la resta. El seu germà té una frase que m'agrada molt, que diu, el nacionalismo es pensar que en tu pueblo se come mejor que en el de al lado. I això és això passa a tot arreu. Mm-hmm. Aquí, als Estats Units, a tot arreu.
No, una vegada el meu germà Fernando estàvem parlant d'alguna cosa de la família o així, i em va dir, tu saps que hi ha gent que porta el teu cognom o el teu... i que és família, però això no significa que sigui ni una bona persona, ni que sigui una persona que ha de ser el teu amic. Això és la sang, això és la tradició familiar, però si tu et trobes amb un germà que és un imbècil, has de dir-li que és un imbècil i portar-lo fora de la teva casa, no? Això jo penso que és el mateix que el patriotisme. Jo crec que el patriotisme està molt bé. Tothom ama els jocs on ha passat la seva vida, perquè són importants els paisatges, les persones, la gent, això és molt maco, la comida, les costums, això és preciós, però la hipertròfia d'aquest amor és, aquest amor és confús.
Crec que sempre diuen que el nacionalisme se cura viajando i és mentida.
No, mentida.
És mentida absoluta.
El que és idiota a Nova York, el que és idiota aquí.
Exactament, el que és idiota és idiota a tot arreu.
Però això és igual que la cosa aquesta de l'èxit, no? Lo ha canviat molt amb l'èxit aquesta persona. No, la persona ja era una estúpida, no? El que passava és que ningú l'escoltava, però amb l'èxit és una persona que té la possibilitat d'expressar-se llibrement i comproves que és un imbècil.
Deixa'm agafar-me aquí, a la paraula èxit. Tu creus que has tingut èxit?
Sí, clar, un èxit moderat, però, i un fracàs moderat també.
També.
Però l'èxit en el meu cas...
Ja llegarà.
No t'adavantis, no.
En el meu cas, l'èxit és una cosa molt, molt senzilla, que és que quan jo tenia 14 anys, em va dir a mi mateix que jo voldria treballar escrivint y no tenim mai un jefe, que em, no? Una persona que em condicionasse el que faria, a quin horari, a quines coses he d'escriure i tot això. I això als 50, o perquè faré 50 al setembre, he arribat amb això. No sé si continuaré amb això, però per mi era l'èxit. Si tu penses que l'èxit és el Goya o els premis o el tal, no, per mi no. Per mi és la subsistència fent les coses que m'agradaven fer quan tenia 14 anys.
Tu tens una consciència de voler ser escriptor, de pensar que series escriptor amb 14 anys?
No, jo he començat a escriure molt tard, perquè la meva mare no m'ha portat al col·le, perquè era l'últim de 8 germans. No, no t'he contat això?
No, bueno, jo sé que sou 8 germans, però no sabia que no havies anat a l'escola.
Sí, està per escolaritzar.
Sí, era... No, ha sigut un cas formidable. Jo era el 8è i la meva mare em va portar a l'escola això de pàrvulos, no? Que es feien quan es tenies 3-4 anys. Jo vaig començar a plorar i la meva mare va dir, bueno, ja tornarem demà. I hem passat 4 anys a casa. I quan he arribat a l'escola no sabia ni llegir, ni escriure, ni res.
Què dius?
Sí, era un escàndal.
Era Mowgli.
Aleshores vaig aprendre a escriure a casa, als meus germans, a la meva mare... I quan he començat a escriure he pensat, això és formidable perquè és una possibilitat de contar coses, de fer coses, i ha sigut una vocació immediata. Jo tenia, jo crec, 8-9 anys, que és l'edat que la gent diu, de major seré jugador de futbol, sí. De major seré bomber, de major seré astronauta. Polític, astronauta, tal. I jo era... No, jo seré escriptor. I era com... Aquest nen és idiota. Què hi farem?
Això és una mica, perdona, és una mica Sufjan Stevens, el cantautor.
Sí? Ah, m'agrada molt. I should have known better
to see what I could see. Els seus pares mai el van portar a l'escola, i que va aprendre al final a llegir i escriure quan tenia 13 o 14 anys.
Sí.
I llavors és quan va trobar la vocació d'escriure, en aquest cas, escriure cançons i escriure música, i és un cantautor espectacular.
Jo em passava la mañana amb la meva mare a fer la planxa, a la cuina, amb la ràdio. I parlàvem moltíssim de les coses que passaven de la política, de l'actualitat, la gent que sortia a la ràdio, especialment al programa de Luis del Olmo, el Protagonistes, que era el que la meva mare escoltava al matí, i era hores i hores. I després al mercat, la gent del mercat, al carnisser, al tal, a la fruteria. Era meravellós. I quan arribaven els meus germans de l'escola, jo era Twitter. Jo informava de tot el que havia passat. Ha mort aquest, ha passat això, hi haurà un problema amb això, hi ha sequia, hi ha...
Tu estava pensant si en una casa amb 8 fills fer brillar el talent propi o destacar deu ser difícil, no?
8 fills i un sol bany. Perquè érem una família molt humil, no? I els meus pares tenien una casa de huéspedes i han posat els huéspedes fora de la casa cada vegada que naixia un nen.
Un
huésped fora.
Ah, sí, una casa amb 8 habitacions per hostes?
No, què 8 habitacions?
No.
4 habitacions.
4 habitacions i 2 hostes en cada habitació.
Dormien, mira, la cosa era, jo he dormit a una cuna. Com es diu?
Sí, el bressol.
El bressol fins als 5 anys, perquè no hi havia espai a les
habitacions.
Aleshores, el meu germà s'ha partit.
Bueno, un moment, David. O sigui, jo tinc un fill de 3 anys. No hi cap en el bressol ni de broma.
Tampoc. Els bressols d'abans eren una altra cosa.
Però que no veus com camina el David? No és com arribat?
No. Jo em recordo perfectament de sortir del bressol, per mi mateix, evidentment, a 4 anys.
Baixar
a mirar. Des de la porta del passillo de la meva casa a mirar Los hombres de Harrelson, que era una sèrie que havia a la televisió, i salia de la cuna, no? És com si un niño pequeño... Bueno, ara la gent té apartaments molt petits, també. És la mateixa història. L'habitatge ha sigut sempre la tragèdia nacional.
Perdoneu-me,
Però abans la gent tenia 8 fills, i ara la gent té 1.
Posa-li cap hipota, sisplau, en el David.
Hòstia, acaba d'arribar el cap hipota, tu, quin escàndol, però què és això? Mare de Déu, senyor.
No, però s'ha de dir que el David, quan et deprimeix,
sí,
busca un braçol per dormir. Un gran a casa seva i li entra com així, se sent protegit.
No, ara no, s'ha de dir que és la millor persona per compartir habitació, eh?
Ah, sí, per què?
Perquè ell i jo hem dormit junts alguna vegada. Sí.
Perquè està acostumat.
Clar,
no té manies ni coses
també,
rares.
Perquè també tenia germans.
Sí, el problema social contemporani jo crec que és que les famílies són massa petites. Abans la socialització a la família era una negociació constant, no? I quan eres al vuitè, no, t'imagines, no? La negociació per les vacances, la negociació per la cuina, la negociació per el bany, per tot. I ara la gent surt de casa amb una prepotència increïble i pensen que tothom ha d'obeir les ordres com els seus pares obeien les ordres del fill únic. I això, en les famílies grans, no passava.
I la convivència amb la gent, amb els vells, amb la gent gran, amb els avis que comparteixin la casa
exactament
amb tu. De les coses que jo més apreço és viure amb els meus avis a la mateixa casa i compartir el pis. O sigui, que a més després et dones compte que no ho has aprofitat prou.
Ah, perquè la gent gran és molt més interessant que la gent jove, perquè és una experiència vital i tot això. I jo m'he acostumat a parlar a la gent gran perquè el meu pare tenia 53 anys quan
eres petit.
M'acompanyava a l'escola i sempre la gent em deia als companys: el teu avi t'ha portat a l'escola. No, no és el meu avi, és el meu pare.
Clar, però justament vivim en una societat actualment en què la base de tot és la joventut. O sigui, és la joventut eterna en tot. Els mitjans de comunicació ens fixem en les coses que els agraden als més joves, les aplicacions es basen sobretot en intentar capturar aquest públic jove, les empreses, diguem-ne, de consum basen els seus criteris sobretot en intentar capturar perquè aquests joves li demanin als seus pares que consumeixin, no?
Els joves demanen els diners als pares, tenen diners, i abans la joventut no tenia diners. Aleshores no era una qüestió important a la societat el que pensaven els joves, el que consumien els joves als anys 70, als anys 80. Però ara els joves tenen diners, i si tu vas a una llibreria, la secció infantil és molt més important que la secció d'adults, perquè els pares estan disposats a gastar els diners amb els seus nens i no amb ells mateix, no? I
però són els diners dels pares, David.
Sí, sí. Però la qüestió és que els fills ara són els reis de la casa.
Sí.
I jo he escoltat fills que diuen: m'avorreixo, papa. Si jo deia m'avorreixo al meu pare o a la meva mare, era com... Aquest nen és idiota.
És idiota,
sí. Ara, hi havia algun germà que et volguessis assemblar, tu? Mira, està entrant molta gent ara mateix a dinar, tenen una taula encarregada.
Que grup de dones.
Ho dic perquè sí, per si...
I el teu target.
Si ens volen... Si sentiu alguna cosa de fons, és perquè ha entrat un grup de
senyores.
Sí, sí, de clients de Casa Leopoldo.
Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, eh? Bon dia a tothom. Bon dia. Ens estan saludant. Gràcies.
Jo el vot, Woodward.
El que anava a preguntar-li al David era si havies volgut assemblar-te a algun dels teus germans.
Oh.
És a dir, els vuit. De tenir aquell sentiment d'hòstia, que bo que és aquest.
Sí, a la meva família l'heroi era el germà gran, que era médico. I em portava 18 anys. I era l'heroi de la família. Ha sigut la persona que ha educat els meus pares, ha sigut la persona que ha donat el camí per tothom, que ha dit quan el meu germà Fernando, que és el tercer, volia fer cinema, era per als meus pares. Això era una idea completament excèntrica, impossible de viure d'això, i és el que ha dit: bueno, el temps han canviat, és una professió, bueno, intentem que... Sí, ha sigut el meu germà, era... I tothom volia ser mèdic a casa, com ell.
I tu quan te n'adones que el teu talent per escriure pot servir-te per guanyar la vida?
No, això és una... Jo sempre he utilitzat una cita d'un escriptor americà que es diu Robert Benche, que era un periodista genial, que deia: cuando descubrí que no tenía ningún talento para escribir, ya era demasiado famoso como para cambiar de profesión. Sempre m'ha semblat que era una definició perfecta de la humilitat que has de tenir. Jo no sé si tinc talent, jo no sé si sóc una persona dotada.
Llavors ho diem els altres, evidentment. Ah,
exactament,
tens un talent.
Sí, vosaltres el penseu bé.
Sens dubte.
Però jo sempre penso que has de començar amb treball, amb esforç, i cada llibre comença de nou, cada pel·lícula comença de nou. El que has fet abans no serveix de res, perquè ja està fet.
Que després hi ha un factor a la teva vida, que és que quan te'n vas a estudiar als Estats Units,
sí,
que te'n vas a Los Angeles, te'n vas a Hollywood,
sí,
i entres a una escola que crec, si no m'equivoco, que coincideixes, per exemple, amb gent com J.J. Abrams.
J.J. Abrams era, sí, el millor amic. No anava a l'escola, però era el millor amic del meu millor amic a l'escola. Aleshores sortíem al cinema alguna vegada. Molt maco, molt simpàtic. I el meu amic, el Jesse Alexander, que ha sigut després el guionista de Alias, la sèrie Alias, ha llegit les primeres coses que jo portava a classe, i és l'únic que ha pensat que jo tenia talent i ha portat aquests escrits als seus amics i als seus agents i tot, i m'han donat la sensació que havia possibilitats de treballar. Però després he vingut a Espanya i he començat a treballar a Espanya en altres coses i ja no he retornat als Estats Units per treballar.
Te'n penedeixes?
No, perquè els companys de classe estan desesperats, perquè el cinema americà és un cinema on la llibertat, la possibilitat de fer les coses que tu vols, són molt difícils, és molt, molt difícil.
I a tu t'ajuda també quan arribes conèixer la figura d'Azcona, no?
Sí, clar, ha estat el meu mestre, no? A la meva universitat.
Clar.
A l'Azcona li vaig conèixer quan jo tenia 15 anys, un dia que estava escrivint un guió amb el meu germà Fernando, i després quan tenia 18 m'ha telefonat a casa una vegada i m'ha dit: nosaltres fem un menjar els dimarts a un restaurant molt a prop del Bernabéu, t'agradaria? Jo és que jo no tinc diners per anar a dinar perquè ja tenia 18 anys. No et preocupis per això, t'invitarem.
No,
però
nadie,
el que necessitem és sang jove, perquè aquest paios que dinen amb mi són molts, molts vells i estan tots passats de fetge. Genial.
I qui eren els altres, te'n recordes?
Estava el meu germà Fernando, però estava José Luis García Sánchez, el director, que era fixo. Després ha vingut José Luis Cuerda, Manuel Vicent, Àngel Arguindé i el fotògraf Jordi Socias, eren com el nucli dur.
Doncs imagina't, això és la universitat.
Clar.
Sí, perquè jo he estudiat una carrera que és molt, molt imprecisa, que és periodisme, no? Jo sí. Tenia la vocació de ser periodista, perquè jo volia escriure, jo volia contar coses, no? I el periodisme és una professió de contar coses.
Però va quedar molt poc per acabar-la, no?
Tres assignatures, perquè me'n vaig anar als Estats Units. Ha estat una sorpresa, perquè jo havia escrit una carta a l'American Film Institute per la possibilitat de... I m'han dit, sí, pa dentro.
No vas estar amb Aronofsky allà o no?
Aronofsky sí, era company de classe, Darren Aronofsky. Sí, era molt...
Requiem por un sueño y pis.
Sí, i tenia, i el seu director de fotografia, Mathieu Levati, que era també de l'escola, ell tenia molt talent, el Darren Aronofsky. Ha fet tres cortos a la classe, sí, que estava molt bé, era un dels destacats, però després les pel·lícules no m'han agradat tant. Però ell té talent, eh?
Sí, però haver coincidit amb tota aquesta gent, encara que diguis que no t'ha sabut greu tornar aquí i haver fet la teva carrera aquí, però no t'has plantejat què hagués passat si tu haguessis apostat per Hollywood?
Sí, alguna vegada.
Faria Star Trek.
Ara estaria divorç.
Amb Abraham.
Home, Terminator 8 de David Trueba.
Clar, és que és absurd. Seria el tercer guionista de Capitana...
Marvel,
jo què sé.
Et sembla que s'assembla molt escriure quan fas una novel·la que quan estàs pensant pel cinema?
A l'inici sí, perquè sempre és la mateixa cosa, no? Un guió és, i com una novel·la, és una història que has de contar, que has de trobar la forma de arribar amb aquesta història a la gent, no? Aleshores, la idea, quan està al teu cap, ha de ser com contaré això, què passa, quins són els personatges, tot això. És molt similar.
Clar, però és veritat que la feina després, la d'un novel·lista, la pot ventilar, entre cometes, te la pots ventilar a una sola persona, tancada a l'habitació de casa seva,
sí.
I en canvi el cinema, precisament, depens del talent d'altres, perquè si no, evidentment, allò no ho tires endavant i has de delegar absolutament, sí, en la majoria de coses.
Sí, i això és l'avantatge i la desavantatge del cinema, no? Que és que tens un grup de persones al teu costat, tens altres talents que estan al teu costat, la pel·lícula no està acabada amb el guió, la pel·lícula s'acaba a la filmació. Aleshores, això és magnífic, però també hi ha moments que t'estimes molt la soledat, que t'estimes molt no trobar els diners per fer una pel·lícula, que això és un problema, no? La financiació d'una pel·lícula és molt complexa i el novel·lista té una llibertat a la seva casa que no té el cineasta. Aleshores, és molt difícil arribar a la fi de tot el procés d'una pel·lícula, arribar amb una bona pel·lícula, amb una pel·lícula que et representi. Amb una novel·la la responsabilitat és total de l'autor, no hi ha excuses perquè no ha sortit el que volies.
Com portes l'ego, tu? Tens ego?
Sí, és necessari, una miqueta d'ego és necessari, perquè hi ha molts moments que reps, no sé, crítiques, que reps... Hi ha molta gent que no voldria que tu facis el que fas, que no voldria que tu existeixis, no? Aleshores, és necessari una miqueta d'ego, però el problema, com parlàvem abans de la, sí, del patriotisme, el problema és l'hipertròfia, és a dir, la sobreabundància d'aquest ego, perquè això no et deixa mirar, i la meva professió és mirar al costat, mirar la gent, parlar amb la gent, escoltar les històries d'altres, perquè si no et converteixes en una persona que solament sap parlar de si mateix, dels seus problemes, de les seves coses, i les novel·les comencen a ser autoindulgents i autorreferencials.
Ara acabes de dir una cosa, hi ha gent que no li causa... Si jo no conec a ningú...
Jo tampoc.
Jo sí. Sempre hi ha gent que...
Però jo crec que tu ets dels tios que caus millor, sí, en general.
Hi ha sempre gent que no li agrades, hi ha sempre gent que voldria que no existeixis, mm-hmm, però... Bueno, intento que no sigui una guerra. I especialment quan escrius. Quan escrius no pots pensar a la gent. Has de pensar tu al llibre que vols fer. Sempre penso que la propera cosa que faré serà una decepció per la gent que ha llegit l'última cosa, perquè sempre volen la cosa que li ha agradat a ells. I tu fas una nova. Tu canvies. I has de canviar. I l'edat et canvia. Jo, la gent, després de Quatre amigues, per exemple, que ha sigut un llibre que ha tingut molt èxit, però jo no he fet mai més Quatre amigos.
Et sentia dir una vegada que els teus pares et van inculcar aquesta idea de tenir resolt els teus temes abans de parlar dels altres, no? Que el teu pare escombrava tot el carrer.
Sí, sí, exactament. El meu pare al matí sortia amb la escombreta i escombrava el carrer amb l'aigua.
No, no el seu portal.
Tot el carrer, perquè el meu carrer a Estrecho, a Madrid, era un carrer molt, molt petit, no era la Gran Via, eh? Era un carrer que es deia Lorenzo Correa.
Imaginem des de plaça Espanya,
no.
Fins a Cibeles.
Però sí, era avançava i cada vegada, i deia sempre, el nostre carrer està més
net
que el dels
que un carrer de Suïssa. Mai havia estat a Suïssa, però pensava que els carrets de Ginebra eren perfectes, i era una idea, jo crec, molt la tenia molta gent, però sí, sempre més neta que Suïssa. I passàvem l'estiu a una colònia de vacances a prop d'Àvila, i ell portava un sac, i anava, perquè passejava molt, i anava amb el sac i els plàstics...
Ah, sí, ho anava guardant tot?
Sí, guardava tot.
Bueno, guardar, tirar-ho.
Sí, li agradava molt.
Reciclava abans de que es conegués, sí, el concepte de reciclada.
Exacte, exacte. Sí. I venint d'una família humil, la teva relació amb els diners, diguem-ne...
No, jo sempre, amb els diners he tingut la sensació que són molt perillosos.
Perillosos,
sí,
no?
Perquè hi ha molta gent que troba l'excusa per fer les coses que fa amb els diners. Especialment a la professió. Jo he trobat molta gent de talent que està fent coses que no li agraden, i que quan tu demanes per què fas això... Ah, els diners... Si ja tens diners, més diners que un professor d'escola, més diners que un periodista. Jo sempre he pensat que has de tenir els diners suficients...
Per no preocupar-te dels diners.
Per no preocupar-te dels diners.
Que bo.
Durant un any.
Si tenir diners és no preocupar-te dels...
Perquè si tens molts diners també estàs preocupat de la borsa, eh? Ha baixat, el Lehman Brothers, el no sé què, Madoff... Però si tens els diners... Que necessaris per un any de vida, no?
Aquella frase del William Randolph Hearst, que li preguntava una periodista del New York Times, i deia, senyor Randolph Hearst, quants calés són suficients? I l'altre contestava, una miqueta més.
Sí, però en això també del cinema, sobretot en els directors, perquè fer cinema és molt car. O sigui, John Huston, que és un director immens, feia autèntiques basura, sí, per guanyar diners i després fer pel·lícules, les pel·lícules que li agradaven.
Sí, això és molt americà.
Compratem.
Sí, ja. Segueix passant.
Clar, això, la seva millor pel·lícula la segueix sent la que va fer per diners, que se va ser una victòria.
Sí. No, però...
Què sabràs tu de cinema?
No, però...
Si no l'has vist, Toni, no l'has vist.
Què sabràs tu de cinema?
Jo conec molt a Alfonso Cuarón, no? Sí. Que ha fet Roma, que tant. Però Alfonso Cuarón ha fet La princesita i ha fet la tercera part de Harry Potter per arribar a fer les coses que volia. Què passa? Que hi ha molts directors que no han arribat a fer la pel·lícula que volien, no? I això per mi és un problema, perquè la vida és una única vida. Aleshores, és millor arribar a fer la pel·lícula que volies fer, encara que sigui una pel·lícula molt petita, encara que sigui una pel·lícula de no molts diners, que de no arribar mai i de passar el temps treballant per a altres.
No? També ha passat al revés, no, David? Per exemple, el Jota, el Bayona,
sí,
ha fet les pel·lícules que ha anat volent fins que li arriba l'oportunitat de fer una... gran sobreproducció, jo crec que ara tornarà a fer les pel·lícules que li venen de gust.
Sí, jo crec que el Bayona, el que passa és que també, quan era petit, les pel·lícules que li agradaven molt, com el J.J. Abrams, era, exacte, Richard Donner, Spielberg.
Sí,
i a mi les pel·lícules que m'agradaven eren les de Milos Forman a Txecoslovàquia l'any 68.
Sempre has estat molt malalt.
Que són magnífiques, eh?
S'està posant la mà a la cara. Una pel·li amb dinosaures.
El meu fill sempre em diu, papà, per què no fas una?
Una
pel·lícula gran, però tu saps el que significa. Però tu saps el que significa
rodar com diri.
Vampirs, va, mai fàcil.
Amb el teu nom al davant, trobes Jurassic World. Jo ho volia, tio.
Amb dinosaures, això, amb zombis.
Amb dinosaures, amb un dinosaure reflexiu.
Però tu saps, Toni, que quan dirigeixes una pel·lícula d'aquestes, et passes mesos amb un croma, és la cosa més avorrida professionalment del món. És una cosa tècnica.
Sí, però tu diries, jo soc amic de David Trueba. Qui és David Trueba? El que va fer Jurassic Park 18.
Jurassic Ávila.
Què estan portant?
Així que farem una pel·lícula de dinosaures.
Estan portant un arrosset amb calamars i gambes.
Mare de Déu, senyor. Tinc un parell de preguntes més, David, perquè així podrem anar atacant l'arròs. Precisament, ara que citàvem la família, tinc la sensació que el teu pare et deixa frases en les quals t'hi vas agafant i et vas recordant, no? La teva consciència gairebé política, diguem-ne, és de classe?
Totalment. Jo soc una persona que té molt respecte per les classes populars, les classes treballadores, i que la cosa que menys m'agrada és d'escoltar aquesta gent que es comporta com antisistema i que tenen una càtedra a la universitat. Aquesta gent que és com, anem a fer la revolució, però tenim la pensió del meu pare, tres botigues al Passeig de Gràcia. Això és la cosa que més detesto del món, perquè demanen a la gent que es juga la vida, li demanen coses que tu no pots jugar, i la supervivència de la gent és molt més important que el resta. I quan la gent parla d'aquesta gent que ha votat a Vox, o d'aquesta gent que ha votat al Brexit, d'aquesta gent que ha votat Trump, sempre penso a la gent que jo he conegut al meu barri, que segurament estan votant aquestes coses, i jo tinc un respecte per aquesta gent important, perquè no estic d'acord amb les coses que voten, però sé les raons profundes de cansanci, de sentiment de menyspreu per l'elite social d'un país. Això. I quan la gent, per exemple, del cinema fa aquests discursos molt intencionats d'una moralitat com superior a la moralitat de les classes mitjanes, jo sempre penso, no, això és un error.
I l'última és, deies que estàs a punt de fer 50? Sí. Tu t'espanta el número?
No, el que m'espantava és no arribar.
Sí, tu pensaves que no arribaries als 50?
Tant, sí.
Què dius?
Sí,
la vida que ha portat, és Jimmy Hendrix. Ah, és Amy Winehouse i Jimmy Hendrix.
Aquí no es pot explicar tot, però...
James Dean.
El David havia sigut el titó de la vida. Era una mica Walk on the Wild Side tot el rato. És el lurrit de la manxa.
No, però és veritat que jo, per desgràcia, a les famílies grans també, l'amor està més present que a les famílies petites per les desgràcies familiars i tot això. I aleshores l'amor ha entrat a la meva vida molt tempranament, quan no devia entrar, i molt a prop, i sempre he pensat que és un privilegi un dia més. No?
O sigui, tu tens una relació propera amb la mort.
Sí, molt propera. Molt propera i molt, està molt present al meu cap, i segurament és una de les raons per les quals no vull deixar dos anys de la meva vida una pel·lícula que no vull fer. Sempre he pensat que demà vindrà la mala notícia i has d'estar en pau a tu mateix i amb els teus, no? I
a sobre, clar, que t'arribi la mort i vinguin aquest parell i et facin un exaclapre.
He de dir, perquè s'ha posat una mica intens, ara el David s'ha posat una mica intenset, he de dir que si mireu unes fotos de quan era jove i ara és molt més atractiu, està molt més guapo.
Trueba, ha estat un plaer. Home, ara ens degustarem una miqueta de l'arròs i seguirem aquí a Casa Leopoldo. Gràcies, Santi, gràcies, Toni, i gràcies, Toni.
Que vagi molt bé.
Lliure amb Xavi Bundó.